Avui estem contents, molt contents, perquè estrenem una secció que, mira que fa anys que fem aquest programa, però mai havíem tingut un astrònom, un astrofísic, en el nostre programa per mirar cap al cel i respondre'ns allò que es pugui, no?, de tantes preguntes que tenim. Tenim amb nosaltres en Pau Bosch, ell és astrofísic i és el director de l'Observatori d'Albanyà. Pau, bon dia, benvingut.
Bon dia, merci.
Ens fa molta il·lusió tenir-te aquí. Som molt analfabets en aquest tema. Segurament hi haurà oients que possiblement hi entenguin doncs, una mica més. Nosaltres mirarem de fer un conjunt de seccions, de programes en els quals anem descobrint, no?, des dels inicis i la fascinació que sempre els humans han tingut cap al cel fins a les últimes missions que tenim aquí a tocar i que últimament la última, precisament la d'Artemis, es va allargant en el temps. Però comencem pel principi, Pau. Quan tenim un nou col·laborador, doncs ara de conèixer qui és en Pau Bosch. Això de ser astrofísic i de dedicar-te a mirar el cel et ve de petit, Pau?
Uf, sí, és una cosa que ve bastant d'hora en el camí. Jo era un nen doncs, que, com molts altres, tenia moltes preguntes. I potser la diferència en un punt donat és que jo no m'estava de fer aquestes preguntes de manera insistent. I no em conformava amb un no ho sé o no em conformava amb un això no té resposta. Sempre necessitava aquest punt més en el qual doncs, jo ampliava la meva base de coneixement o simplement em treia una incògnita de sobre. Era molt incòmode per mi el fet de tenir incògnites. I el meu resort a l'hora de tirar a preguntar això són els teus pares, quan
sí,
ets petit.
Sí, devien estar contents amb les teves preguntes.
No, doncs, això genera una certa alegria, doncs, saber que tens algú a casa que té curiositat, fins que arriba un punt on dius, va, és que ja no li puc contestar les preguntes. I el meu pare em va ensenyar a fer servir l'enciclopèdia. Uh-huh. Teníem tres enciclopèdies a casa i vaig aprendre que si buscaves la paraula, doncs, en funció de la paraula que buscaves, tenies una informació o una altra. I al principi el que em fascinava molt, curiosament, eren els animals. I llavors uh-huh. vaig estar un temps que animal que veia, animal que anava
a buscar
a l'enciclopèdia. Però lo de l'astronomia ja era una cosa que estava latent. Quan vaig començar amb el tema de l'astronomia, doncs clar, els coneixements que tenien els meus pares no eren... Tenien uns bàsics, però no eren els...
Com la majoria de gent, evidentment. No eren experts, no vens d'una família que ja hagi estudiat o s'hagi dedicat a això.
Sí, només et diré que la meva família, així de ciències, el meu besavi era enginyer, però uh-huh. fora d'això...
Ningú més.
El meu pare és també de la vessant tècnica, però no amb uns estudis reglats com una carrera universitària, no? Llavors, això, jo estava una mica sol en aquest terreny. I quan vaig fer 6 anys, ho recordo com si fos ahir, de ser en una biblioteca de... No una biblioteca, una llibreria uh-huh. de Gràcia amb els meus pares, una d'aquestes que tenen muntanyes i muntanyes de llibres, i estava amb el meu germà, amb la meva mare, i ens va dir, va, agafeu un conte. I llavors jo trobo un llibre, que encara el tinc, que es diu La Tierra y el Espacio, 100 preguntas y respuestas. I una tutxana.
Allò gros.
Sí. Jo li dic, mama, vull aquest. I diu, home, no, agafa un conte.
De la teva edat.
Sí. No. Aquest o cap. No. Bueno, vale, doncs veure aquest. I el primer que vaig fer amb aquest llibre va ser començar a llegir-lo. Naturalment no vaig entendre res.
Clar.
No. Però en lloc d'agafar aquest llibre i deixar-lo en un altre lloc, el que vaig fer és, quasi obsessivament, continuar llegint aquest llibre i anar-lo llegint diverses vegades. I cada cop que el llegia en tenia una miqueta més,
clar,
i una miqueta més, i una miqueta més. I encara a dia d'avui llegeixo i em sorprenc amb coses que dic, ai, mira, doncs això no ho recordava, o això té tot el sentit del món i no hi havia pensat. És un llibre al que li tinc molt de carinyo i és el uh-huh. que va començar per mi tota aquesta fascinació.
Clar, i la perseverança que vas tenir, perquè se n'ha de tenir, entenc que t'ha ajudat perquè estudiar o com a mínim investigar tot l'univers, no és un tipus, i la ciència, això ho hem dit moltes vegades, la investigació qui es dedica i qui estudia, no és una vessant que cada dia tinguis un descobriment, sinó que hi ha d'haver-hi molta perseverança, no?, també aquí.
Tot el que és investigació i tot el que són reptes d'aquest tipus és un repte que passa molt per dins. Arriba un moment, arriba un punt de la teva carrera en el qual tu estàs treballant en alguna cosa que sents que et desborda. No perquè ho facis, sinó perquè en el moment, per les situacions en les que estiguis, tens aquesta sensació i apareix una cosa que es diu el síndrome de l'impostor.
Uh-huh.
Que això és molt, molt comú en ciència, però extraordinàriament comú. Gent que diries, però si aquest tio és un crac, doncs pateixen d'això. I el punt està en poder lluitar amb tu mateix i mantenir-te doncs, amb això, no? Amb la perseverança de no, no, realment si estic aquí és perquè m'ho estic treballant i realment doncs, si estic podent fer això és perquè alguna cosa estic fent bé. Doncs seguir treballant amb això és la perseverança que et fa falta i una aptitud que és molt necessària a tothom qui es dediqui a la ciència.
I l'astrofísica fa pinta als que som de lletres que la ha de ser molt complicada aquesta formació, no? Aquesta carrera.
És molt interdisciplinar, treballes amb moltes coses, evidentment des d'una vessant doncs, molt matemàtica, a la vegada que també hi ha una vessant fenomenològica i qualitativa. I doncs, quan tu vas treballant en l'astrofísica, del que et vas adonant és que el problema, i pel qual hi ha molta percepció com la que m'acabes de donar, és per una falta generalitzada d'una divulgació ben feta. Uh-huh. És a dir, tendim molt, tant nosaltres com la física teòrica, com la física quàntica, a ser camps que tenen divulgadors molt bons, però que arriben a un públic molt limitat.
Clar.
Llavors molta gent es pensa que tot això són fantasmes, fins i tot coses molt, molt enrevessades que no hi ha manera d'entendre-les, i potser si féssim l'esforç d'introduir-les una mica més, ja no parlo a nivell divulgació, YouTube, podcast, ràdio, no, sinó a nivell escoles, d'introduir aquest coneixement una miqueta abans, no li tindríem tanta por.
Tanta por.
Exacte. Uh-huh.
De totes maneres, ja ara pensava que t'ho explicaves de petit, no? De dir, jo, això de tenir dubtes, no ho porto bé, necessito trobar respostes.
Encara ara no ho porto bé.
Amb ciència, certesa absolutes, perquè hi ha teories que després sí que són fermes, però moltes que s'acaben, veiem que després s'acaben refutant d'alguna manera.
No hi ha tal cosa, crec, com una certesa absoluta, sinó com una bona aproximació a entendre. És a dir, quan tu et planteges, va, tinc aquest problema, tu saps que accedir a la veritat com a tal és un concepte...
que no l'hem d'agafar al peu de la lletra, no?
No, o sigui, tu el que has d'intentar és arribar a poder explicar d'una manera satisfactòria allò que estàs veient. Uh-huh. Que hi ha un marge d'error, sempre quan sigui acceptable i sigui millor que el teu precursor, ja estàs fent
ja està
una
bé.
Contribució.
D'acord.
Però sí, totes les teories que fem servir, com més precís és allò que anem a buscar, més forats tenen.
Clar.
I és normal, perquè al final estem treballant amb fenòmens, molts dels quals treballem fins i tot amb l'atzar, i el fet d'entendre l'atzar com una certesa, que això sí que és una certesa, que tenim ja atzar a dintre de l'univers, doncs és ja en si mateix contradictori.
De tot això n'anirem parlant al llarg de tots aquests programes i anirem entrant una mica més en cada tema. En Pau Bosch és el director de l'Observatori d'Albanyà. Pau, què feu a Albanyà?
Doncs Albanyà és un lloc magnífic per molts aspectes. Per un costat, sense entrar encara en el que fem nosaltres, per l'entorn on estem. Albanyà és un parc internacional de cel fosc, doblement acreditat. Nosaltres gaudim de molt poqueta contaminació lumínica. Això vol dir que tot el cel que veiem és un cel tan fosc com pots aconseguir, no tenim llums de les ciutats que ens contaminin, i això ens dona una qualitat extraordinària que no podríem trobar doncs, en molts altres llocs. I això ho tenim acreditat per la International Dark Sky Association, una associació americana, i per la Fundació Starlight Europea i dintre dels barems de la UNESCO, uh-huh. com algo per preservar. A partir d'aquí, quan tu tens un lloc així, dius, jo he de fer alguna cosa.
Clar. N'hi ha pocs de llocs en el planeta així, sí. És a dir, tenim molta contaminació lumínica.
I això comença amb en Pere Guerra, el fundador de l'Observatori, que ell i el seu germà doncs, són els propietaris del Bassegó de Parc, del càmping que hi ha allà, i en Pere doncs, senzillament va al Banyà per gust, perquè és un aficionat a l'astronomia des de fa molts anys, i amb el seu telescopi, doncs, per descansar, se l'emporta al Banyà i comença a dir, ostres, això és fosc, tu.
Es veu bé, això, no?
Això està bé, això està molt bé. Per ajudar el seu germà amb el càmping, obre la possibilitat als clients d'acostar-se en el seu telescopi i dir, va, doncs fem una activitat, us ensenyo el que jo veig. I això funciona. I un dia són 20, el següent són 50, i un dia es troba amb 200 persones i dius, ostres, però jo en una nit no acabo.
Clar.
Com ho faig?
I tots aquí fent cua pel telescopi, no?
Exacte,
ho hem de muntar d'una altra manera, no?
Aquí hi ha alguna cosa, aquí podem fer alguna cosa. Llavors, doncs, ell s'assessora amb un grup de gent diversa, de camps diferents, però tots relacionats amb l'astronomia, i diu, vale, anem a fer néixer aquí l'Observatori Astronòmic d'Albanyà. I és una cosa que neix amb ell i neix també amb un concepte artístic, un concepte artístic lligat amb Pep Sala, uh-huh. el nostre director artístic del grup SAU. I a partir d'aquí, doncs, tant ell com en Pep es plantegen, vale, com podem fer d'això una cosa que sigui especial, una cosa que sigui inoblidable. I aquí entra el que no oblidaràs un coneixement associat a una emoció.
Certament.
És, a veure, he de dir que de tota la gent que fa coses que vulguin emocionar quan tu tens un cel fosc, ja és fàcil.
Home, sí. Tens el marc, no? El marc, o sigui, l'escenari és idoni. Sí, aquí sí, ja teniu una part guanyada.
Arribes a un cel així, mires cap a dalt, sents...
Impressió,
o sigui, en el moment en què arriba la gent, ja sents molt de uau, d'això és xulo, és fosc. Doncs, meitat de la feina ja la tens feta. L'altra ha de ser, doncs, que el que tu comuniques i com ho comuniques sigui adient perquè la gent, doncs, per començar ho entengui, perquè som partidaris d'una cosa, que res... està fora de l'abast de ningú si t'ho expliquen amb prou calma i amb prou carinyo. I llavors el que intentem és acostar tota una sèrie de conceptes que podrien ser molt aliens a un públic que no té per què tenir una formació prèvia.
Cert, perquè tu... venen nens, ven famílies, ve gent que no és experta.
Exacte, exacte. Llavors tot això és a veure com ho filem amb un fil conductor per arribar a que tothom s'emporti una sèrie d'idees, de conceptes, però al final una sensació de ostres, m'he costat una mica més i no em sento com que no hi arribi, al contrari, sinó que em sento com que això és una cosa a la que tinc accés.
Uh-huh.
I això és l'altra vessant, que és més indirecta, que és la d'inspirar. Doncs mira, seria molt maco que algun dia vingués algú i digués, mira, jo vaig venir aquí, després d'això vaig decidir que volia...
Mira, jo vaig venir aquí i després d'això vaig dir, hem de fer un programa
mira,
de ràdio.
Doncs, aquí vam inspirar.
Va venir d'aquí, aquí vau inspirar, perquè és evident, quan un ho desconeix i quan tu arribes, perquè els oients es facin una idea, expliquem una mica físicament què hi ha a l'espai. És a dir, teniu... Clar, tothom s'imagina... un centre doncs, d'astronomia, no? I veus com la cúpula, sempre és típic, és una imatge
sí,
típica,
sí, sí,
no? Una cúpula petitona, bé petitona, és a dir, clar, tot depèn de, en comparació amb què.
4 metres i mig és raonable, direm raonable. No és de les més grosses, perquè si te'n vas a Almeria, per exemple, a l'Observatori de Claralto, veuràs monstres de 20 i pico metres,
clar. Però
4 metres i mig... Està bé.
Amb un telescopi molt potent a dins i després heu creat tot un marc, tot un escenari molt bonic, amb llums, el que deies tu, no? per també tenir aquesta experiència en el qual aquí feu divulgació fent diferents activitats.
Que val a dir que això no va ser així des del principi. El 2017 era l'edifici de l'Observatori, una pantalla amb uns vestidors metàl·lics i una grada metàl·lica amb 60 persones.
Uh-huh.
O sigui, ara la fase 2 ha estat aquest amfiteatre, aquest fosso en forma de lluna per 150 persones, amb l'escenari, la pantalla de cinema... Tot això ha sigut un canvi molt gran i molt xulo, també.
I a més, teniu un altre espai ara a l'interior del càmping o aquí, per exemple, hi feu coses també pensades per nens, entre d'altres.
Sí, estem explorant molt les diferents possibilitats que tenim, estem desenvolupant i madurant el projecte i més que ho farem, espero, i una d'aquestes ha estat l'estrena de l'espectacle aquest d'Una aventura sorprenent, que fem a dintre la sala de les constel·lacions i si tot va bé, doncs el proper any, jo crec que tindrem alguna novetat més. I, bueno, val a dir que també la nostra activitat no només es limita als nostres visitants de cap de setmana, sinó que també treballem amb escoles, també treballem amb empreses, tenim tot un conjunt de possibilitats per oferir el món de l'astronomia a tanta gent com estigui disposada a entrar-hi.
Perquè quants observatoris tenim aquí a Catalunya? Així, clar, tots coneixem el Fabra, no? Perquè és a Barcelona, etcètera, bueno, com tot, la centralitat...
És institucional,
exacte,
el Fabra.
Exacte, no? Però tampoc n'hi ha tant. És a dir, no és un... Tenim aquí el Banyà, que el tenim al costat de casa, i no n'hi ha tants a nivell de Catalunya.
Aquí hauríem de matisar, perquè no és tan... A Catalunya hi ha molts més observatoris dels que sembla. El que passa que molts són particulars.
Ah, llavors, clar.
Perquè tenim el de Sant Martí de Sesgaioles, del Ferran Grau, el de Montcabré, del Ramon Naves, el de Masquefa, de l'Esteban Reina... Tots ells doncs, passen desapercebuts perquè no estan oberts al públic. Però per un altre costat, el que també tenim són centres de divulgació. Tenim doncs, el nostre, naturalment, el del Montsec, el Fabra... també hi ha el Parc Astronòmic de Prades, el de Castelltallat... Que... Si rasques,
hi
ha més del que sembla. El que potser ens falta una miqueta és aquest punt de visibilització a tots plegats, perquè Catalunya és una destinació astronòmica important. Aquí tenim equips molt bèsties de gent. Hi ha a la Universitat de Barcelona, hi ha tot l'equip de Gaia, que aquesta gent està fent una feina espectacular. Hi ha tot un grup de cosmologia a l'ICCUB que també treballa amb la Litxia Verde, que és una de les més top de tot aquest mundillo, i tot això ho tenim aquí.
Que de tant en surt la premsa i llavors te n'adones. Ai, mira, sí. Si hi ha un equip de gent treballant aquí, eren catalans i els tenim aquí al costat, no? Però sí que és veritat que és molt de tant en tant. Poder no som conscients del patrimoni humà que tenim aquí, no? I de coneixement.
És molt, i a més en tots els camps. Tenim l'Ignasi Ribas, també molt potent, que està amb l'IEC, l'Enric Paller, que treballa a l'Institut d'Astrofísica de Canàries i fa exoplanetes. És tot un conjunt de gent que són d'aquí i que estan fent contribucions significatives al món de l'astrofísica.
Tu, Pau, quan coneixes gent o allò típic, no? Vas a un lloc de què et dediques, què ets, quina reacció té la gent? Perquè tot i tenir, com tu ara ens expliques, tant de capital humà i la sensació de la gent és que és una cosa bastant estranya que ho fa poca gent, s'hi dedica, no? Des de fora.
Sí.
Tu t'hi trobes amb això?
Depèn d'on em mogui, clar.
No, clar, quan surts del teu ambient.
Quan surto...
Perquè jo anava a dir, vosaltres entenc que més o menys, malgrat evidentment cadascú, no?, té les seves tasques i tal, deveu conèixer, evidentment, dintre del sector qui hi ha, qui no hi ha, perquè es fan molts equips que són interdisciplinars i que hi ha gent de diferents llocs.
No, dintre del sector és una mica ens coneixem tots amb tots. Uh-huh. I llavors, tant els amateurs com els professionals, és una comunitat que penso que és maca, també, que al final la persona que abans va ajudar a muntar l'observatori és el Ramon Naves, que ell és calderer, però no deixa de ser un astrònom brutal, que la NASA va fer servir les seves dades per la Deep Impact.
Imagina't.
És un home que observa des de Cabrils, des del Maresme, que és bèstia, això. I, doncs, dintre d'aquesta comunitat, doncs, cap problema. A la que surts d'aquesta comunitat, la reacció de, no, mira, és que jo treballo en un observatori astronòmic i soc astrofísic. Ostres, i això, molts números, no?
El que dèiem abans.
Sí. I li dius, no tants, no. Puc treballar només fent lletres molta estona,
I no passa res, no?
No passa res, em formules sense un número.
És una mica aquest desconeixement, no? Aquest desconeixement que dèiem. Doncs bé, des d'aquí intentarem anar doncs, ampliant aquest coneixement de tots els que no ens dediquem o no tenim relació amb aquest món i estem molt contents, Pau Bosch, que formis part d'aquest programa.
I jo també, home.
I a partir d'aquí ja us avancem que el programa següent començarem a parlar del principi, d'aquesta fascinació. Ara ens explicaves que, clar, hi havia cua per mirar pel telescopi. Actualment, aquesta fascinació que tenim tots pel cel ja ve de molt antic i començarem per aquí, pels orígens. Pau Bosch, director de l'Observatori del Banyà, astrofísic, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.